La Caravana, un programa sobre rodes.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda i és moment de tornar a posar en marxa la nostra caravana per descobrir una nova obra de teatre, avui de la mà de l'actriu i directora Lara Díez, Núria.
La nostra convidada d'avui és coneguda per interpretar papers com el d'Isabel Díaz Ayuso o Inés Arrimadas al programa de sàtira política Polònia. Tot i això, més enllà de la comèdia, Lara Díez també és sòcia fundadora de les companyies La Volcànica i Retret Teatre, amb les quals ha dirigit i escrit obres com Jocs Perillosos o Notícies de Futur, i també per haver aparegut esporàdicament en sèries tan conegudes com La que se avecina i La Riera. Això sí, si haguéssim d'escollir un moment d'inflexió a la seva carrera, seria la temporada 2020-2021, quan va ser escollida com a autora resident de la Sala Beckett, competint amb més de 90 candidatures. Ara, després d'una temporada, Lara Díez torna a la Sala Beckett amb la reposició de l'espectacle fruit d'aquesta residència, Eufòria, una obra que explica el viatge d'un grup de persones soles cap a un final compartit, enmig d'un món malaltís per la sensació infinita d'eufòria. És per això que, per saber-ne tots els detalls, ja podem saludar la seva màxima protagonista, l'actriu, directora i dramaturga, Lara Díez.
Gràcies, Núria. Lara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tantes coses. Tantes.
Tot això de tenir un sentit.
Fem el favor de donar les gràcies literalment.
Gràcies.
Jo vull ajudar. Jo vull que tothom sigui sempre feliç. Com nosaltres.
Després de l'èxtasi, ja no hi ha res que fa més feliç.
Dos. I tres.
Ara parlem d'aquesta eufòria que en breus torna a la Sala Beckett. Abans, però deixa'm preguntar-te, com i quan t'entren les ganes d'escriure, dirigir?
Doncs mira, jo tinc com una doble formació, que és que també sóc psicòloga d'orientació psicoanalítica i
això que us passa a totes les actrius, eh?
Sí.
N'han vingut 5 o 6 ja que heu estudiat psicologia.
Mira, no sé.
Té molt a veure o no?
Sí, té a veure perquè també, bueno, és una investigació de la humanitat, no? I de la ment humana. I tenia com una doble vida, treballava com a actriu, treballava en un despatx d'una psiquiatra i vaig trobar que el camí perfecte on s'unien les dues carreres era amb la dramaturgia i amb la direcció.
Com bé ha dit la Núria al principi, cada dijous al vespre et veiem a la televisió fent d'Isabel Díaz Ayuso, d'Inés Arrimadas, d'Anna Gabriel, de Shakira. Imagino que no deu ser fàcil tot això. Eh?
No, però fàcil, és un plaer i és una passada poder treballar al Polònia i poder fer compatible tot això.
Setmanes sí. Com aquesta, quan passa, per exemple, el que ha passat amb Díaz Ayuso, són més difícils que mai?
Sí, perquè de sobte estàs allà treballant i rodant i venen, notícia, no? I és com, va, què fem? Però és molt xulo, també, quan passa.
Quin és el personatge de Polònia que t'agrada més parodiar?
Doncs mira, ara mateix la Isabel, és que just estic fent un que és un caramel, que és la Isabel Díaz Ayuso, és molt divertit, perquè passa molt que hi ha personatges que els pots imitar molt bé, però si no els hi captes l'ànima, doncs no, res, no? Però en canvi, personatges com la Isabel Díaz Ayuso, quan tu ja agafes l'ànima, després ja pots fer el que et doni la gana, fins i tot coses que no fa, no? Perquè ja l'hem comprat com una entitat a part.
Mira, t'ho preguntava la psicologia, però en quin sentit t'ajuda parodiar personalitats com les que acabem de dir per crear obres de teatre?
Bàsicament perquè la imitació passa per un altre lloc, però de la psicologia, no? Però és per la cosa aquesta de l'observació, de l'estar molt atent a l'altre, a veure com respira el món, no? I aquesta atenció va molt bé també per crear.
Clar, nosaltres hem començat per aquí, que potser és el tros de la teva carrera, diguem, més viral, que la gent et coneix més, que surts per la tele, etc, etc. Però creus que s'ha arribat a encasillar pel que fa a l'humor?
Pot ser, a veure, tenim tendència tothom a posar la gent en capses, no? I és allò de què t'agrada més, què prefereixes, ser actriu, dramaturga, dental, comèdia... pot ser que passi, però jo intento que no. Vull dir, intento conviure amb totes les facetes de la meva vida com puc, no?
Aquesta obra de la qual volem parlar és Eufòria, neix del resultat de la teva residència a la Sala Beckett, la temporada 2020-2021. Abans ens ho deia la Núria, que si haguéssim d'escollir un any d'inflexió de la teva carrera, seria aquest. Per tu és aquest?
Sí, hi ha diversos anys d'inflexió, aquest és un, especialment l'any més inflexió de la meva vida va ser 2015, em va passar tot allí. Sí, el 2014 em vaig ficar com uns límits de si no aconseguia segons quines coses, pues canviava de vida i va passar tot el 2015. I després sí, també l'any aquest pandèmic i tenir la residència de la Bé, que va ser, ho portava volent molt temps i em va fer molta il·lusió.
Com ho recordes tot allò?
Pues ho recordo, quan me van donar la residència, recordo plorar d'alegria i anar-ho a comunicar al meu company i em va dir, què ha passat, s'ha mort algú de Covid, no? Perquè m'ho van dir enmig del Covid i jo, no, que m'han donat la residència. No, i va estar molt bé i va ser una gran alegria, però després vaig tenir com molta pressió, no?, a l'hora de crear-ho, no?, perquè era com, tens una gran responsabilitat, no?, i has de fer una cosa. I la veritat és que estic molt contenta perquè jo em vaig marcar com uns objectius que era un era que parlés de quelcom que jo sentís o conegués bastant bé, i vaig triar l'eufòria.
Ets molt eufòrica?
Sí.
Sí?
Sí, sí, totalment. M'ha donat lo millor i lo pitjor, perquè és terrible. I després vaig posar-me l'objectiu de, sobretot, arriscar-me, perquè no tindria aquesta oportunitat d'arriscar-me. No es té aquesta oportunitat d'arriscar-se tan sovint amb res, no?, i amb el teatre, i llavors vaig dir, venga, vamos, no?, i arrisca't i busca formes noves de la teva creació.
Clar, ara m'ho deies, el moment de creació t'agafa en plena pandèmia, clar, si jo pregunto com vas passar la pandèmia, normalment tots diem, ostres, fatal, perquè ens van tancar a casa, perquè va significar tot el que va significar, i encara significa, però per un moment de creació, suposo que també és positiu, no?, aquesta aturada, o no?
Sí, una mica de tot. El que passa és que jo penso que amb la pandèmia vaig pillar molt, perquè vaig estar... El Teatre Lliure estrenó una obra de teatre, el Teatre Lliure, cosa que em feia una il·lusió màxima, i va ser el dia següent d'estrenar, tanquem. Se reposa al Teatre Lliure l'obra, que era la nostra parcel·la, i tornen a tancar. Només vam fer com a 6 funcions d'això. Llavors, després d'això fem eufòria i ve l'Omicron, i també ens matxaca, no? Llavors, sí, el tema de la pandèmia a l'hora de crear, sí, també, però era una sensació molt estranya, no sé. Potser allí es va gestar bastant la idea de que la veritable pandèmia que tenim social és l'eufòria, no?
Per tant, hi ha algun de pandèmic en una obra com aquesta?
Sí, hi ha algo de pandèmic, distòpic, de... perquè em vaig donar compte que la pandèmia va ser com adonar-nos tots a l'hora de que ens podíem morir, no? De que hi havia un final, de com quan tens un procés de dol, que tens aquesta etapa de res del que faig significa res, no? I llavors el tema de l'eufòria està molt lligat a això, perquè crec que la pandèmia real que tenim integrada dintre és que hem d'arribar a dalt de tot i hem assimilat la idea de felicitat amb la idea d'eufòria. O sigui, ser feliços vol dir estar a tope, a dalt, amb l'amor, amb la feina, amb tot, no? I això ens genera una frustració infinita. I ens genera una dificultat molt gran de treballar amb el límit, no? D'assumir aquest límit.
Per tant, fer una crítica d'aquest tipus d'eufòria, i ara t'entenc, quan deies, no, l'eufòria també és terrible a vegades.
Sí.
Criticar aquest tipus d'eufòria és criticar-nos com a societat i, per tant, una crítica també al capitalisme?
Sí. Absolutament és això. O sigui, és una crítica... L'eufòria és meravellosa, no? Però el tema és voler-la capturar i voler-la viure tota l'estona, estar sempre, o sigui, voler viure d'això, és com una relació d'amor que està molt bé, començar eufòricament, però després et passa, si et passes la relació enyorant aquell moment, no estàs enyorant la persona, no estàs apreciant a l'altre, sinó estàs simplement volent un estat d'agitació, no?
Parlàvem ara de la residència a la Sala Beckett, que et va agafar això en plena pandèmia. Un article del diari Ara posava sobre la taula que fins a dia d'avui les residències en aquest espai havien estat totes dutes a terme per dones, menys una, que és la de la temporada passada, que va ser Llàtzer García. Mira, jo crec que quan la pregunta s'obre no la poso ni el guió. Hi ha poca dona en el món del teatre o poca visió de dona en el món del teatre?
Sí,
encara.
Absolutament, totalment. Vull dir que està... Vull dir, ara s'està fent una feina, s'està fent el tema de les quotes per intentar fer lloc a la força, perquè si no es fa amb aquest tipus d'estructures sembla que no funcioni. Jo tinc esperança, però costa el triple, el doble, i la mirada de l'altre és condescendent. Bueno, tot el que ja sabem una mica, no? Però bueno...
No ho sabem, però jo crec que ho diem poc. Per tant,
sí.
Segueixo per aquí, Tu t'hi has trobat, amb aquesta mirada condescendent?
Sí, clar, totalment, en tots els aspectes, i sí, per ser dona, doncs... Hi ha aquesta... Em sembla terrible, perquè per una banda és... ara hi ha un altre tipus de comentari que és terrorífic, que és... clar, ara aprofita, perquè com que és un bon moment per les dones, clar, ara t'estan agafant perquè ets dona. Clar, ara...
Això t'ho han dit?
Sí, però molt, a més, molt. Llavors, mai sempre pillem... Mai o és per dir no vals, o és per dir és igual, t'estan agafant per això, però mai hi ha un reconeixement real de la tasca, no? I...
Tu mateixa t'has posat més pressió a l'hora de crear, precisament, perquè saps que pot arribar a passar això?
Sí, a veure, jo em fico sempre molta pressió en general amb tot el que faig, però sí que hi ha un tema també d'intrusismes laborals, no? Vull dir que al final, bueno, estic formada com a psicòloga, com a actriu, no, però no específicament en dramatúrgia, sí que he fet molta formació, però no la regla. Vull dir que hi ha un tema de dir, val, jo sé fins aquí i anem a treballar tot el que pugui, no? per poder fer-ho bé.
Va, no vull fer spoilers d'una obra com aquesta. Aneu a veure a la Sala Bequet, que valdrà molt la pena. S'inicia el dia 24 de maig fins al...
Fins al segon cap de setmana
tenia
de juny,
l'11. L'11 de juny. Sí. Per no fer spoilers jo, si anem a la Sala Bequet, què hi veurem?
No. És una obra que juga amb diverses formes de teatralitat i de dramatúrgia, i veurem una obra que està molt integrat el tema audiovisual, està molt integrada...
A pantalles i a càmeres,
i a
no?
Pantalles i a càmeres en directe, hi ha tota la part... És una obra distòpica, és una obra que no és postdramàtica, no segueix l'estructura de principi, nus i desenllaç, una mica sí, però no és una obra de personatges clàssica, sinó que busca unes formes pues, una mica com diferents i que integri llenguatges diferents. I el que veurem al final és que en el fons dic tot això, però en el fons és una història molt senzilla, que és un grup d'amigues i d'amics que es troben volent ser menjar al món, volent fer de la seva vida els seus somnis i volent estar dalt de tot sempre, no? I com es van trobant amb aquests límits frustrants. I paral·lelament hi ha la història de com a un nivell més macro, de com ens afecten els finals, no? Com ens afecta que ens posin una barrera, com ens afecta en un món que, com has dit tu, no? Capitalista, d'acumulació salvatge contínua, no? De sempre anar més, sempre créixer més, d'etern creixement infinit, que passa quan hi ha uns límits, que és una mica el que ens va passar amb la pandèmia. Llavors, és un recull de tot això.
Clar, ara quan em deies no espereu una obra clàssica perquè no la trobareu, és una obra molt diferent, té un punt de caòtic?
Sí, total, absolutament. O sigui, té un punt que els intèrprets... Jo faré quatre funcions de substitució de la Mireia, de la Mireia Illamola, i estan tots que s'estan fregant les mans dient ara veuràs el que ens estàs fent fer, no? Perquè és un caos, o sigui, canvien de personatge 300 vegades i estan és trepidant tota l'estona, però que també és un reflex també de no? del món en què vivim, que no pare, no s'ature, estem tots saturadíssims.
Precisament el que vols demostrar amb això és que l'eufòria també és caòtica?
Sí, tot. Sí, l'eufòria és això. L'eufòria és una sensació que és un huracà. Un huracà que no et deixa pensar. On està ella no hi ha ningú més. O sigui, no et permet ni la connexió amb l'altre, ni la trobada amb l'altre, ni res. Simplement estàs allà, a dins d'aquest huracà.
Has tingut mai aquesta sensació, tu, d'eufòria?
Sí. Ha sigut la meva...
De la innaturable, d'aquella que no puc aguantar més ja.
Ha sigut la meva companya i la meva amiga tota la vida, i la meva... Sí, la meva enemiga, també, amb la que lluito. I sí, és un paisatge que conec molt. I, de fet, crec que la idea va néixer un dia, que això algun cop ho he explicat, que estava al Delta de l'Ebre, que estava corrent pels camps del Delta de l'Ebre i feia vent, no?, pel vent característic aquest, no feia calor, sinó que feia com fred, no? I està ella suada i tal, i vaig dir, va, me tiro a l'aigua i em remullo, no? I em vaig treure la roba, em vaig tirar a l'aigua. I la sensació aquesta que vaig tenir allà, vaig dir, buah, és que això és com una droga, no? L'eufòria és una droga.
M'ho deies abans, que faràs aquestes quatre funcions de substitució, mm-hmm. i que els altres companys d'escena ja t'han dit, ara patiràs el que nosaltres patim. Ser directora, dramaturga i, a més, actriu, t'ho ha posat més fàcil a l'hora de dirigir?
O sigui, tenir aquestes tres professions ha sigut meravella per poder treballar. És a dir, el fet de... d'haver sigut directora m'ha fet millor actriu, i el fet d'haver sigut dramaturga també millor directora, millor actriu. Per què? Perquè de sobte estàs per totes les visions, per totes les perspectives, i t'agafa una empatia molt forta cada cop que treballes com a actriu. M'he adonat que pues, protestava molt, que potser no provava les coses que em demanaven, i llavors després de dirigir me n'adono que no, que és necessari fer aquestes proves, encara que tu creguis que no funcione, que és necessari. Vull dir que s'han enriquit moltíssim, i penso que és molt important que les directores de teatre facin d'actrius en algun moment, i les actrius també facin de directores en algun moment, ni que sigui per jugar, perquè s'entengui què vol dir, no?
Abans ens ho deies, ara també, que Eufòria és d'alguna manera una crítica cap a l'èxit, o l'intent d'aconseguir l'èxit absolut sempre i per sempre, per tant, cap a una societat que ens empeny cap aquí. Creus que des del 2014, que deies, fins ara, estàs vivint el teu gran moment d'èxit?
No ho sé. A veure, la veritat és que tinc bastanta contradicció amb això, perquè de sobte, sí, és com que les persones que em coneixen, companyes, em diuen, oh, no, estàs en un gran moment, estàs en el gran moment, i llavors penso, ups, a veure, clar, llavors és el meu gran moment, aprofita, no, i llavors torno a entrar en un cercle que no va bé, no? Mm. Que estic molt contenta amb el que faig, sí que és veritat que té de tot, no? Perquè també a vegades penses, buah, el dia que estigui fent tele al matí, assajant a la tarda i fent funcions a la nit, seré feliç, no? I de sobte és això, és el mateix que parla Laura. Llavors arribes en aquest punt, estàs cansada, estàs... i dius, no era això l'expectativa, no? Llavors el que crec que són uns anys, estan sent uns anys molt bonics, però sobretot d'aprenentatge a aquesta traïció de l'expectativa i aquest veure la vida d'una altra manera, no?
Ho dèiem a l'inici, que Eufòria és una obra que ja es va estrenar la temporada 2021. Com van aleshores? Perquè suposo que esteu contents, perquè si es torna a repetir és que va anar molt bé.
Sí, va anar superbé. El tema va ser que, bueno, primer que vam haver de parar perquè vam tenir una micropandèmia interna d'Omicron amb totes les intèrprets, perquè hi ha molt contacte físic i tal, o sigui, i tal, però va anar molt bé, i sobretot va anar molt bé a la gent jove. Jo això sí que va ser una gran sorpresa, no? Perquè pensava que tenia un punt aquesta obra de generació i d'una generació com d'entre els 80 i 90, no? I de sobte gent adolescent que li va encantar, que va sentir com... ens va dir que sentia que parlàvem el seu llenguatge i tal, i gent més gran, o sigui, és com si la franja d'entre 15 i 25 estava molt entusiasmada, i la franja de 55 o de 60 en amunt també, i en canvi la que era generacional, que era la que estava com una mica més incòmoda, de no sé, saps? Vull dir que suposo que era la més interpel·lada, no sé.
Ja que parlem de gent jove, a mi m'agrada molt preguntar-ho, perquè sí que és veritat que hem sortit d'una pandèmia que va tancar tots els teatres, i quan van reobrir, qui va tornar de cop als teatres era la gent que més por tenia d'anar al teatre, que era la gent gran, no? Amb mascaretes... Mm. Però nosaltres hi anem. I jo sempre m'he preguntat on és la gent jove al món del teatre, perquè és això que deies ara mateix. Costa una mica, o sembla que costi una mica, que la gent jove vagi al teatre. Això de... De qui és culpa o la responsabilitat de qui és? D'aquesta gent jove que no s'interessa per aquesta manera de cultura, o del teatre que no ofereix visions per als mateixos joves?
Jo crec que és un tema d'educació social en general, vull dir que ja no anem al teatre, o sigui, costa molt anar, cada cop la presencialitat està sent un miracle, cada vegada amb les reunions, amb tot. Llavors ja hi ha una tendència natural a l'aïllament amb tots els aspectes, amb el telèfon, jo crec que el tema del telèfon és una arma de destrucció massiva total, o sigui, que ens està matant, i que estem totes enganxades, i llavors és que és preferim estar amb el nostre telèfon que anar a veure alguna cosa presencial. Llavors, a nivell jove, sí que és veritat que a nivell teatral a vegades també hem d'anar una mica amb compte, perquè és que crec que no ens adrecem a les persones més joves. Els conflictes que tractem en teatre no són els seus, no? Són uns altres, i crec que no hi ha prou atenció amb això. També és veritat que bueno, que si tu estàs acostumat a veure vídeos, TikToks, tal, no, és molt difícil d'aguantar en un lloc presencial sense mirar el telèfon i estar allà. Llavors aquí tenim un problema que crec que és responsabilitat de totes i de tots. Mm.
Parlàvem de la temporada 2021. En aquell moment l'obra es va representar dins del cicle Planeta Persona, els límits de la crisi climàtica. Què té aquesta obra de crisi climàtica?
Al final, perquè és com és una espècie de té aquesta situació distòpica, no? Que això també s'ha posat molt en qüestió, no? De si no creem ja utopies i només creem distopies, estem creant un futur ja fosc, i això és algo que m'ha fet pensar bastant. Però sí, té un amb el tema dels límits, doncs de topar amb els límits, ja com una metàfora sobre la fi del món. I la fi de la vida, no? I la mort i tot això. I llavors, com que estem parlant tota l'estona de voler acumular i sempre anar a més, fins i tot l'escenari es va acumulant de brossa i de coses, i té molt paral·lelisme amb el que li estem fent al planeta.
Mm. Si creus que és spoiler, m'ho dius i m'atures o no em respons la pregunta, eh?
Vale.
Però, clar, em xoca molt que l'obra es digui Eufòria, que vagi sobre l'eufòria, però estigui situada en aquest món tan distòpic, no? Aleshores em fa plantejar això. És una obra d'aquelles que surts del teatre en forma vitalista, diguem-ne, o enfonsat perquè ens anem cap a la merda?
O sigui, a veure, intentaré no fer spoilers, però bé, al final és igual, no? Vull dir, és igual que el final és gaudir del viatge, no?
Però, o sigui, jo sempre ho crec, també. Eh?
Moltes vegades hi ha gent que ha vingut i ha dit buf, que surt com amb una pesanto, no? Perquè és veritat que s'està dient que s'acaba, que no hi ha gaire cosa a fer. Però la meva idea era que l'obra acabés amb una sensació de dir, val, ens hem fet mal, les expectatives no eren aquestes, no era això, però ens tenim els uns als altres, les unes a les altres, i podem gaudir d'aquest moment present, no? Clar, això, si tu prens com un premi de consolació de merda perquè no has arribat a dalt de tot i t'has quedat mantenint... vale. Però, en canvi, a mi em sembla molt bonic arribar aquí, a dir, val, no som el que... No sé quina idea teníem, però estem aquí i estem compartint aquest moment amb vosaltres.
Deixem destacar altres cosetes, a part d'Eufòria, perquè has estat també de gira fins fa poc amb l'obra El Sense Espai, una obra que es va estrenar l'any passat a la sala Flyhard i que explica la història d'una pacient que busca ajuda per viure amb el trastorn límit de la personalitat que pateix. Duríssim, això.
Sí, però és duríssim, és veritat, és una obra dura, i a la sala Flyhard allí, petitet, amb aquell ambient que té, anava molt bé. Però era... Ha sigut una obra com per intentar transmetre una mica què passa dintre d'una consulta psicoanalítica, què passa amb... Què hi ha darrere d'un diagnòstic, no? Perquè no ens diuen esquizofrènia, ens diuen trastorn límit, no? I són unes palabrejas, no? Que dius què hi ha darrere. I al final és explicar el patiment humà i la... la humanitat que hi ha darrere de simples diagnòstics, que els diagnòstics simplement ens ajuden. I una mica és una obra dura, però sí que intenta apropar-nos, en realitat.
Abans parlàvem d'interpel·lar una part importantíssima de la societat com són els joves, ara parlàvem del Sense Espai, parlàvem d'Eufòria. És el moment també, sortint d'aquesta pandèmia, de parlar de problemes com els de la salut mental des del món del teatre?
Sí. Al final, jo crec que tot el que és fer teatre i la presencialitat és fer salut, i fer salut mental especialment, no? Però que a sobre es parli o es posa sobre la taula, pues crec que és molt important, perquè realment és la onada pandèmica després de la pandèmia ha sigut la de salut mental, els suïcidis i la situació devastadora on estem. També hi ha hagut més consciència d'això, i jo penso que la gent ja estem assumint que anar a teràpia és cuidar-se i no és estar com una cabra i tenir un problema. No? És un gest valent i és un gest de cures.
Sempre ho dic, jo em poso el cap davant de tothom si fa falta. Jo vaig a teràpia cada 15 dies i va...
Jo també.
Perfectíssim.
Jo fa 13 anys que vaig a teràpia, imagina't.
Fixa't. Imagina't. Jo soc molt novell amb això.
Sí.
Propers projectes, Lara?
Doncs moltes coses sobre la taula ara mateix. Tinc una obra, l'obra que va guanyar el torneig de dramatúrgia de Buenos Aires l'any passat, que també va quedar finalista al torneig de dramatúrgia de Girona, el Quansu, la tinc com allargada com per... i és possible que estigui en un teatre no sé quan. Després vaig escriure una altra obra que es deia La veritat absoluta, sobre els abusos de poder i al món del teatre, però des d'un lloc més autoficcional i des d'un lloc, bueno, que estic contenta de per on van anar, que també està pendent de programació, estem parlant-ho. Tinc un altre projecte que he escrit arran de arran de la pèrdua de la meva àvia, que ha sigut una figura molt important per mi, que fa un viatge transgeneracional entre la meva mare, la meva àvia i jo, i després temes audiovisuals, que és on m'agradaria moure'm, no?, en creació d'una sèrie i pel·lícula, també.
D'una sèrie que es diu...
Bueno, és que estem no puc dir, però estic en el tema de la creació d'això i de les pel·lis també.
Ara que m'explicaves aquests projectes de teatre, pensava, hosti, la Lara li encanta fer un teatre crític en la societat en la que viu, no sé si això ho havíem deixat de banda els darrers anys, perquè sí que és veritat que hem vist molt Shakespeare, molt teatre clàssic, molt... Estic posant exemples que em venen al cap ara, molt Cinc Hores com Mario, per exemple, i havíem deixat de banda aquest teatre crític que critica precisament la societat actual, no?
Sí, de totes maneres també penso que totes les obres parlen de la societat actual. Vull dir que encara que tu volguessis dir no vull parlar de la societat actual, parlaries de la societat actual només amb els intèrprets que tens, amb l'escenografia que poses i amb tot. Llavors hi ha un punt que jo tampoc no em consideraria amic, vull dir que aquests títols te'ls posen des de fora, no? Però tampoc em consideraria de fer un teatre crític o de fer un teatre social, i potser l'estic fent. Vull dir que al final és això que penso, que ja el fet de fer teatre ja és una utopia i ja és un moviment social.
Val, ara t'he preguntat per propers projectes, acabo amb aquesta. Clar, avui és dijous. Què veurem aquesta nit?
Doncs és que no sé si ho puc dir. Però bueno, mira...
Una coseta.
Ho diré, va, vinga.
Sí,
doncs va. Mira, és que crec que es deu haver publicat... Bueno, és igual, va, ho dic i que em perdonin.
Amb el permís de Toni Soler.
No, amb el permís es fa una paròdia que em sembla superxula i estic supercontenta d'haver participat, que es fa una paròdia de Asbestas, la pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen.
Vam tenir Luis Taire aquí fa dues setmanetes.
Vaya. Pues es fa una paròdia perquè el Feijó... Pedro Sánchez ha anat a Galícia... Llavors es fa una paròdia d'Asbestas i ha sigut preciós rodar-ho, no?
Nosaltres que ho veurem encantats i que riurem com sempre, com cada dijous al Polònia. Lara Díaz, actriu, directora de teatre, dramaturga, que avui ens ha vingut a presentar aquesta reposició de l'obra Eufòria a la Sala Beckett de Barcelona a partir del 24 de maig fins l'11 de juny. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
El davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Sorbo haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.
Ràdio Estel.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No, se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Dos quarts i mig de cinc de la tarda i com cada dijous a la caravana volem ser educats i aprendre coses noves, avui parlem d'un tema que poques vegades ens plantegem quan parlem amb una nena o un nen petit. Com hem de gestionar l'afecte amb ells i elles? Què passa si exigim, per exemple, que ens donin un petó i ells no volen? O quantes vegades hem demanat que ens donin una abraçada? Fins a quin punt és bo que els demanem atenció d'aquesta manera? Com els condicionarà, a més, tot plegat quan siguin grans? Per parlar-ne ja podem saludar a l'altra banda del fil telefònic a Sam Lipkin. Ella és experta en criança i psicòloga de pell a pell. Sam, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El primer dia d'escola i els teus primers amics i les primeres colònies i el teu primer per...
Sam, deixa'm preguntar-te primer de tot, l'afecte és bàsic pels infants, no?
Sí, totalment. Però hi ha moltes maneres de demostrar l'afecte, no?
Uh-huh.
Jo penso que aquí el més important és que l'afecte no pot ser mai obligat, no? És a dir, llavors deixa de ser afecte, no? Uh-huh. L'afecte ha de ser un sentiment que ens surt de dins i que ens serveix per demostrar el que sentim a l'altra persona, no? I per demostrar que és important per nosaltres.
Ara en parlarem d'aquest efecte imposat que ara ens deies, però quedem-nos amb l'efecte bàsic, el que hem entès tota la vida. Quins beneficis aporta als nostres fills, als nostres nets, a qui sigui, a un infant, que els hi donem efecte?
Home, és bàsic pel creixement i el desenvolupament. És completament nutritiu, sempre diem, no? Des de molt petitets un bebè el nutreix tant la llet com l'afecte, no? Com la interacció, la comunicació, la manera d'agafar-lo, de parlar-lo. I el mateix es pot extrapolar quan van creixent. És a dir, l'afecte és una part molt important de la comunicació, no? Entre les persones i això ens ajuda a entendre, a sentir-nos importants i això és bàsic per la formació del psiquisme i pel desenvolupament. I ens ajuda també a expressar el que sentim, no? I a part quan som molt petitets, no? En el llenguatge s'està encara formant i moltes vegades els nens i nenes poden entendre molt abans del que parlen, però fins i tot abans d'entendre les paraules entenen l'afecte, no? És com el llenguatge universal que tots entenem, no? Des de molt petitets.
Per acabar d'entendre-ho, Sam.
Aleshores, és bàsic.
Digue'm.
És bàsic per les relacions humanes, sí.
Deixa'm que t'ho pregunti a la inversa, també. Què passa si un infant no rep suficient afecte o contacte físic a les primeres etapes de la vida?
Home, doncs pot sentir-se molt insegur, no? Pot establir un tipus de vincle amb el seu entorn basat en la desconfiança, en la inseguretat, en la dependència, no? També, sinó buscant tot allò que no ha tingut. Nosaltres sempre diem, no? De pell a pell, que al final tot el que rebem quan a la infància no ho necessitarem, no? Tant quan som grans, perquè ja ho tindrem.
I tot això entenc que ens afecta fins i tot a la nostra etapa adulta, no?
Home, oi tant. Totes les relacions que establim a l'adultesa les fem en relació al vincle que han establert amb nosaltres quan érem petits, no? La manera d'aprenem a relacionar-nos de petits, i això ho reproduïm, la primera figura, no?, amb qui ens relacionem són els nostres pares, pare i mare, i després ho anem extrapolant a les diferents relacions que tenim al nostre entorn. I tot això es forma a la infància. O, després es pot treballar, eh? Som psicòlogues, òbviament creiem en el treball, en el canvi intern. Però és veritat que la infància és una etapa molt important i és imprescindible que les criatures se sentin importants, no? Que tinguin un espai en les paraules i també en les accions físiques i en la manera de demostrar l'afecte.
De seguida et pregunto, Sam, precisament per quin és el punt bàsic per donar el nostre afecte, sense que ens passem i sense que ens quedem curts. Abans, però ara ens ho deies, tu mateixa treballes com a psicòloga al projecte Pell a Pell, un projecte que acompanya la maternitat i la criança. Explica'ns una mica més sobre aquest projecte.
Sí, mira, nosaltres ens vam conèixer, les dues fundadores, som psicòlogues i mares, i ens vam conèixer al postpart de la nostra primera criatura, i les dues estàvem, la maternitat et transforma completament, no?, per dins i per fora, i estàvem en aquest moment de transformació, d'entendre moltíssimes coses, d'entendre com eren les criatures, com es sentien les mares, i ens vam adonar que important era crear més espais per les mares i les famílies, no? Perquè anem molt perduts, en general. Moltes vegades volem crear una manera, fins i tot, de criar diferent de la que hem rebut, no? Estem intentant com canviar moltes coses ens podem trobar sense recursos, no? És molt difícil canviar el que tu has viscut. La tendència és repetir. De fet, tot això, no?, que deies d'obligar a donar petons, tot això ens ho han fet a nosaltres, no? És normal que ens surti, no?, fer-ho nosaltres també. Tots hem sigut nens que hem hagut de donar petons a qui no ho volíem, no? Mira, una mostra de respecte.
Deixa'm explicar una petita anècdota, a més és personal, i no sé si... Ara sembla que estigui fent teràpia jo, que ja en faig, però vaja, sempre dic que per posar exemples un s'ha de posar al davant de tot. Clar, no sé si em ve d'aquí, precisament, que em donessin petons o volguts, perquè jo no me'n recordo, però sí que és... ara, a mi em molesta fer petons. I tinc aquest mur, no? I, això podria venir d'una etapa d'infantesa amb petons no volguts, amb abraçades no volgudes?
Home, seguríssim.
Sí, eh?
Si fos la teva psicòloga, seria molt interessant, això ho investigaríem, però segur que sí. Segur que sí, el psiquisme es forma quan som petits i tot allò que vivim es queda molt gravat a dins nostre. De vegades tan gravat i tan amagat que de grans no sabem molt bé, no?, com canviar-ho, on treure-ho, però està a dins nostre. Tot el que vivim, fins i tot des de bebès, se'ns queda gravat. Però, clar, tot allò que vivim abans de tenir llenguatge, se'ns queda gravat al cos, no? Que pot ser una mica això que et passa a tu, que no li pots posar paraules, no? No entens per què, però el teu cos reacciona també. Exacte. A una situació.
Va, seguim parlant d'aquest projecte Pell a Pell. Qui pot demanar la vostra ajuda?
Mira, qualsevol mare, pare o dona o home, totes a l'equip som psicòlogues i també som psicoterapeutes. Perquè sí que... i psicòlogues perinatals, no? La perinatalitat és la... A part, justament, aquesta és la setmana de la salut mental perinatal, que és el moment que... És la psicologia que acompanya tota la creació, no?, diguem, de la maternitat i paternitat des de l'embaràs, des de la concepció, embaràs, part, postpart i criança. Aleshores, Pell a Pell pots demanar ajuda a qualsevol persona que estigui vivint qualsevol d'aquests moments, o que encara no, però ho desitgi viure-ho més endavant, o que ja ho hagi viscut, no?, i ara ho vulgui treballar. Sí que pensem que treballar amb mares i pares és treballar en el futur, també, no? Perquè tot el treball que fem com a mares i pares afectarà directament, com vèiem abans, no?, les nostres criatures, que són el futur de la nostra societat.
Jo sóc dels que pensa que es parlava molt poc i se n'hauria de parlar molt més, i ara, tot sortint de la pandèmia, ho hem aprofitat per parlar una mica més de la salut mental, però es parla poc i es segueix parlant poc de salut mental durant la criança i l'embaràs?
Sí, molt poc.
Per què
molt
això?
Poc. Les famílies estem molt soles en temes de criança. Molt, perquè és una etapa de la vida com, no sé, d'alguna manera és una etapa de cures, no? I és una etapa on invertim molt, molt de temps, molt d'esforç, molt de treball en un espai que és quasi invisible, no?, per la societat. Potser perquè no és productiu, no?, perquè no estem treballant. És veritat que moltes mares i molts pares, no?, òbviament tenen el permís de paternitat i maternitat, però després es necessita, no?, també agafar com reduccions de jornada, bueno, perquè és molta feina criar. Molta, molta, i les famílies estan molt soles, molt desinformades, molt soles. Jo penso que es cuida poc encara la salut mental de les famílies, no? Ja intervenim quan ja han passat coses, no?
Clàssic.
Diguem, pots anar, però no per prevenir, no per cuidar, no? No es cuida
clar.
A les famílies.
Ara parlàvem dels pares, de les famílies, si tornem a parlar d'afecte o d'aquest contacte, no m'agrada parlar de bones maneres i de maneres dolentes, però hi ha maneres en què un afecte pugui arribar a ser nociu per la criatura?
Sí, mira, jo penso que el primer de tot és el tema del respecte, no? D'entendre que cada criatura, tingui l'edat que tingui, és tan mereixedora de respecte com un adult, no? I això és molt important, perquè durant molt de temps no s'ha respectat, no?, els nens petits i nenes, i ara partim des d'aquí, des de la... Si jo et dic, t'obligo a tu donar un petó a la tieta del poble que fa 3 anys que no veus, potser no et ve de gust, no sé, no obligaries a un adult a donar un petó, no? O tu agafaries a un petó i li donaries... agafaries a un adult i l'apretaries i li donaries petons quan no vol, no? És raro, amb adults no ho fem. Llavors jo crec que el primer de tot és respectar i ensenyar a les criatures des de petites que el seu cos és seu i és mereixedor de respecte. Llavors, que ells poden decidir què fan amb el seu cos, no? Òbviament, parlo no parlo de temes de cures bàsiques, no? De si no es volen dutxar, però és un tema higiènic, no? No es volen rentar les dents, bueno, això és un altre tema, no? Temes de salut van a part, però temes del seu cos de poder decidir com donar aquest efecte, no? I com rebre aquest efecte, doncs ells han de poder també aprendre, i justament per això, perquè l'efecte, perquè sigui vàlid, ha de sortir de dins, no? De què serveix donar un petó si tu no vols?
Clar.
I potser pots demostrar, potser no vols donar un petó, però vols donar una abraçada, o vols tirar un petó. Hi ha molts nens que potser no volen donar un petó, però volen fer això de la maneta, no? Que tiren un petó de lluny, o volen fer un xoc a los cinco, o jo què sé, no? Que hi ha mil maneres de mostrar carinyo i afecte.
I que, en definitiva...
Però ha de sortir d'ells. Ha de sortir d'ells.
Deia, en definitiva, Sam, un give me five, per exemple, que ara m'ho deies, pot expressar exactament el mateix que un petó, no?
Clar, pot expressar, t'estic mirant, estic aquí, no? Em busco un contacte amb tu, però potser no és tan així. També és veritat, fa una psicòloga m'ho explicava fa poc i em va agradar molt, que no és el mateix donar un petó a un nen que rebre un petó d'un adult. Cuidado, perquè els nens tenen la pell, les nens i nenes, tenen la pell molt suau, no? És veritat, tueta, i és gustós. Però potser nosaltres no som tan gustosos, no? O potser, o els homes que teniu barba, no?, que tenen barbes llargues, potser punxen, no sé, que de vegades no ens posem a la pell del nen, no? Tampoc, de com està sentint aquest nen aquest petó. Però quan dic petó, també dic pessigolles, no? Que moltes vegades també hem abusat, no?, també, de fer pessigolles, de fer abraçades... Jo penso que és important tenir sentit comú aquí, eh? I tampoc ara deixarem de donar petons i abraçades, perquè també és una manera que ens comuniquem clar, i que ens surt sol, no? Llavors, home, poder donar una abraçada així en un moment, jo crec que és posar sentit comú. Quan sentim que aquell nen ho està gaudint i quan sentim que s'està incomodant, això es nota, no? Quan un nen es posa tens, gira el cap, notes que després es queda així com trist, doncs ja te n'adones que no li està agradant. Llavors és moment de parar.
Aprofito, Sam, que em posaves l'exemple aquest de la tieta del poble que fa anys que no veiem. Sí. I ho dic perquè molta gent pensarà que som uns exagerats o que a dia d'avui no s'hi pot fer res, el que sigui. Però si parlem de tots aquests efectes negatius, també hauríem de parlar de tercers, no?, dels que interaccionen amb el nostre fill o filla. I aquí hem de ser nosaltres, entenc que també hem d'ajudar a la criatura a posar límits, no?
Sí, totalment. És important, de cara a prevenir això, el primer de tot és que la criatura pugui dir que no, no? Com ensenyar-li que ella o ell són... O sigui, que el seu cos és seu, no? I que poden dir que no quan una cosa no els agrada. I també aquí ens hem de treballar els adults, no? Perquè de vegades és un tema més de nosaltres que pensem, ai, què ens dirà, no? Què em dirà la tieta, si no? Es pensarà que sóc mala mare o mal pare, o es sentirà incòmode la tieta, no? Llavors posem per davant el sentiment de l'adult que el del nen. Llavors, bueno, seria ideal poder poder-ho dir, no? Poder dir, mira, ara el Joanet, potser no té ganes de fer un petó. Tens ganes, Joanet, de fer-li un petó? No, i què t'agradaria? Tens ganes de dir-li hola? I potser diu sí, hola, sí. O tens ganes de fer-li això, no? Give me five. O què et ve de gust? O potser en aquell primer moment, també és veritat que quan no coneixem algú primer, se'ns fa raro, no? Potser també podem estar una estona i després de jugar una estona junts, doncs al nen ja li surt sol, no? Tenir alguna mostra d'efecte amb la tieta del poble. Jo penso, no vull caure tampoc en la radicalitat, de dir que no, que no podem demanar res als nens, no, però els podem preguntar, els podem explicar, no?, que els petons és una manera de mostrar efecte.
Això t'ho anava a preguntar, eh?
La manera de fer-ho.
Això et volia preguntar, Sam, qui posa el límit o l'opinió vàlida del nen ja és validada per se, perquè l'expressa ell?
Home, jo crec que depèn d'on, com deia abans, si és un tema de salut o de cures, no?, o de respecte, hem d'ensenyar, no?, hem de poder posar límits. Ara, si és un tema de demostrar l'efecte a l'altre, doncs jo crec que el nen té tot el dret del món a decidir com fer-ho. I nosaltres sí que podem explicar, dir, mira, si per nosaltres... Després aquí cada família té els seus propis valors, no?, també. Si per mi com a família és important que el meu fill o filla saludi, doncs potser li puc dir, mira, és important que diguis hola o que facis així amb la mà, com a la teva manera, però no obligar a donar un petó, no? Podem pensar que això, doncs, quins són els nostres valors i a partir d'aquí treballar-ho, però sempre intentant respectar al màxim, doncs, això, el cos. I a part pensem que tampoc volem tenir criatures, no?, complaients que diguin que sí a qualsevol adult que els demani un petó, no?, en realitat.
Clar. Ara parlàvem de l'efecte, Sam, però si ho extrapolem tot plegat, un dels problemes que tenim com a societat és que tractem les nostres criatures... És evident que són criatures i les tractarem com a nens i com a nenes petites, eh? Però els infantilitzem massa, diguem? No sé com explicar-ho, eh?
Què vols dir? Que no els deixem créixer? És que jo crec que és justament al revés, si respectem a una criatura... Sí? Segurament podrà créixer i sentir-se que és ella mateixa, no? I no farà només el que els adults volem d'ella, que això és una cosa també com molt típica, no?, de la nostra generació, que nosaltres anàvem sempre com esperant l'aprovació de l'adult, no? I ara una mica la idea és, doncs, intentar acompanyar aquests nens i nenes perquè siguin ells mateixos, no? Però a vegades també veiem... Perdona, una cosa molt ràpida, veiem,
sí,
això m'ho diu la meva bueno, companya psicòloga, que es diu Celeste Bayana, que bueno, és una gran mestra meva, ella sempre diu que els nens al final són com una llavor, no? I així com una planta, ja, si tu li dones l'entorn adequat a una planta, no?, li dones terra, aigua, la regues, la planta creixerà i tu no has de fer res, no? Tu no has de fer que la planta creixi, ni li has de dir com créixer, no? Doncs amb els nens hi ha una mica la creença, que a mi m'agrada molt com ho explica ella, que si tu li dones l'entorn adequat, l'acompanyes, el sostens, no?, si poses els límits, doncs el nen ja sap créixer, no?, i desenvolupar-se.
Bona aquesta. Bona, em quedo amb aquesta, amb aquesta idea. Per cert, de pell a pell, on us trobem?
Doncs mira, tenim una web que és pellapell.com. Després també tenim ara la nostra seu física a Barcelona, al centre, a l'Avinguda Diagonal, entre Passeig de Gràcia i Rambla de Catalunya, i també som molt actives a Instagram. Ens diem Pell a Pell BCN, de Barcelona. Pell a Pell BCN.
Ja ho sabeu, podeu trobar-la a la Sam Lipkin a pellapell.com, a l'Avinguda de Diagonal, o a través d'Instagram, a través del Pell a Pell Barcelona, i allà hi trobareu totes aquestes explicacions que valen molt la pena, sobretot si es basen en la criança dels nostres petits, que són el futur de la nostra societat. Sam Lipkin, psicòloga experta en criança de Pell a Pell, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana.
Moltíssimes gràcies a tu. Una abraçada forta.
El primer dia d'escola i els teus primers amics i les primeres colònies i el teu primer partit, vas al teu primer concert, fumes el primer porret, les primeres matinades. matinada. L'estiu passat, l'últim Berlín. I ara hi ha l'últim dels pares. Avui has fet els últims tuits. Ahir l'últim dia de feina. I aquests els teus últims amics. I avui tindràs l'últim sexe. I has begut l'últim anís. Has escrit l'últim poema. T'has menjat l'últim pastís. Demà serà l'últim dia amb ella. I el mes que ve l'últim passeig. I al cap de poc l'últim dia a casa. I finalment l'últim alè. I és així. Feliç i trist. Som com troncs baixant pel
Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.